Receptes pel benestar. Vols descobrir quina importància tenen les emocions en la intel·ligència? Quin paper juguen les emocions en el nostre dia a dia? Doncs escolta aquest dilluns a les 12:20, Receptes pel benestar, amb la psicòloga Rosa Barceló. T'ajudarem a cultivar una bona intel·ligència emocional. Receptes pel benestar, aquest dilluns, a l'hora Móra d'Ebre.
Quan són les 12:17, és temps d'obrir ja les receptes per al benestar amb la nostra psicòloga, amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Què tal, tot bé?
Sí, una mica constipats, però...
Bueno, és el que toca, eh? En aquesta època estem tots una mica igual. Avui no curarem constipats, no? Però potser ajudarem a portar-los millor, no? Perquè si tenim un bon benestar emocional també ens ajuda a portar millor
tot,
la malaltia,
tot ajuda,
no?
Tot ajuda.
Ja sabeu que aquesta temporada el que fem a les receptes per al benestar és parlar de la intel·ligència emocional. Vam fer un primer marc, vam apropar-nos també al que és l'autoconeixement, molt important. I avui què ens parles? Què ens portes, Rosa?
Avui parlarem de la regulació emocional.
Què és això de la regulació emocional?
Ho explicarem en 10 punts, eh? Mm-hmm. 10 punts que explicarem lo que les competències, lo que implica tenir una regulació emocional, no? Mm-hmm. Llavors, la primera competència, lo que implica quan les persones regulem les nostres emocions, podríem dir que és la competència per a identificar les pròpies emocions, les emocions en nosaltres mateixos. Què sentim? Quantes vegades hem dit allò de no sé què em passa, no sé, però no tinc llenguatge emocional, no sé expressar en paraules o descriure què és el que m'està passant. Hi ha persones que no saben el que senten ni ho saben expressar, són les, se'n diuen alexitímiques.
Alexitímiques, no ho he sentit mai.
Sí. Pues són persones que diríem que no són analfabetes emocionalment perquè no són capaces de saber ni el que senten, ni expressar-ho, ni posar-hi paraules, no? Llavors, tindre el coneixement de les emocions, no negar-les, expressar-les, posar-li un nom, descriure com ens sentim, saber distingir, per exemple, entre els cels, l'enveja, el ressentiment, la ràbia, la tristesa, adequat a la situació, és tot un art, És tot un art, no? Els tres nivells, perquè les emocions se mouen en tres nivells, el cos, com suor, em poso vermella, se m'altera la respiració, me pot agafar una diarrea de cop, tensiono la mandíbula, els braços, tot el cos, això me vol dir algo, quan se m'expressa així a nivell del cos me vol dir algo. També a nivell de comportament, no? Aquí inclouria, per exemple, el llenguatge verbal o no verbal, l'expressió facial. Jo puc dir, no, estic enfadada, en un to i un volum i un ritme de veu que diu, sí que estàs enfadada, reconeixo que és el primer pas per saber què ha passat, no? O també a nivell mental, no? Que són els pensaments que jo genero respecte a allò que m'ha passat, no? A partir d'aquí, tindre coneixement, i això es pot explicar, se pot aprendre, sobretot jo penso que des del col·le, des dels petitets, no? Aprendre les emocions i a saber el que sentim és important per entendre-nos una mica, té que veure amb el que diem de l'autoconeixement.
Això t'anava a dir ara, no? Molt en la línia del que explicàvem l'altre dia.
La segona competència seria el mateix, però identificar les emocions amb les altres persones. Aquesta habilitat, clar, diu, jo si sóc capaç d'identificar com les altres persones se senten, jo te puc acompanyar, mos podem entendre, mos flueix la relació, perquè sé el que t'està passant. I a partir d'aquí hi ha una guia de primers auxilis per entendre-nos una mica que penso que és molt important, no? Quan estem en una persona que emocionalment notem que no està bé, el que hem de fer primer que tot és preguntar. Què puc fer per tu? Vale? Preguntar. Puc fer alguna cosa per tu? Segon, escoltar. Evitar donar massa consells. Parlar poc. A vegades ens anticipem i diem, pues hauries de fer això, ho hauries de fer jo. No saps tu el que està passant realment encara aquella persona com per a donar-li consells. Que et penses que estan tonta, que et penses que no ho ha pensat ja tot el que me pots dir. Per tant, escoltar. Parlar poc, escoltar més que parlar. El tercer punt és acompanyar simplement a la nostra presència activa. Què vol dir? Que mirar-la als ulls, que vegi que realment t'estàs interessant pel que està dient. Si permet el contacte, doncs tocar-li el braç o tocar-li la mà, no? Acompanyar-la amb la presència. Expressar, permetre que aflorin les emocions, no? Que no li puc dir, home, no ploris. Sí, si estic trista i ploro, no? Per tant, donar permís
a les
emocions, no reprimir les emocions, no? Respectar. seria l'altre punt, que és acollir amb naturalitat allò que se te confia. No és qüestió de dir, hola, i com ho vas fer això, i per què? No, home, no, eh? Acolleix amb naturalitat que tots som persones i que a vegades pues, podem fer coses de les quals no ens sentim massa bé. No? Mm. I per últim, invitar i donar la seguretat de que estarem allí, estem allí, que no tenim presses, que no estem mirant el rellotge, que no volem marxar, no? Que estem allí. No? Per tant, quan, davant d'una persona que està emocional malament, preguntem, escoltem, acompanyem, deixar expressar les emocions, respectem allò que ens està dient i donem-li la seguretat de que estem allí, no? De que no anem a cap lloc, que no marxarem. Això és el que podem fer. No resoldre-li el problema que li ha portat aquest malestar, perquè no podem
fer-ho. No li resoldrem.
No podem fer-ho. Mm. Vale? Per tant, identificar les nostres emocions, identificar-les amb els altres.
Però amb aquest procés ho aliviarem, no?
Sí, sí.
Això sí.
Bueno, és el que necessita aquesta Clar. Persona en aquell moment. No necessita, si se li ha mort algú, no li puc baixar el que se li ha mort. Necessita que algú l'acompanyi en aquests moments. Mm. Mm. Tres, la capacitat de començar i perseverar per assolir metes o objectius malgrat la frustració. Per mi és la diferència bàsica a la vida, en assolir a la persona que aconsegueix i que no aconsegueix, no? Perquè quan tot va bé és molt fàcil, és en els moments difícils que demostrem aquesta estabilitat, no? Aquesta capacitat de perseverar, de continuar. Saber motivar-nos i insistir en allò que volem quan les coses no van com voldríem. Per mi que és una motivació clau, no? Tots ho engegaríem a fer punyetes, alguna vegada, tot. Mm. Però és en aquests moments difícils quan has de dir, no, jo continuo, jo he de saber automotivar-se per continuar.
Que això no és fàcil.
No, no és fàcil, però és la clau.
Hi ha alguna tècnica d'automotivació?
Això és molt personal, cadascú la seva. Jo penso que és no perdre, és simplement acceptar que les coses no són fàcils, que hi haurà moments difícils i que en aquests moments difícils és quan més que mai jo he d'estar fent el que haig de fer.
Mm-hmm. Hem de poder fer també aquest reforç positiu que a vegades hem parlat, no? Va, que tu pots, vinga,
claro,
no?
També.
A vegades us ho diem,
sí,
que parlem sols.
O estar preparat, simplement que no t'agafi per sorpresa. Si tu entens que les coses no seran fàcils, ja estàs preparat per quan no siguin fàcils. Mm-hmm. Si et penses que tot és molt fàcil,
doncs
sucumbirem. Vale? La capacitat seria el quart punt, la capacitat de tolerar la incomoditat. A vegades ens costa expressar amb claretat i assertivament. Recorda que assertivament és defensar els nostres interessos respectant els altres, no? Ens costa a vegades ser assertius perquè ens genera incomoditat, no? Si alguna persona ja no sents el mateix, se n'ha de parlar, se ho ha de dir, ja no sento el que sentia, no puc passar en cançons a les persones. O si ja no et vull comprar o els teus serveis o els teus productes, pues he de tindre la fortalesa, aquesta capacitat per tolerar la incomoditat, per parlar de coses que ens costen parlar. Mm-hmm. Mm? Però és que és millor així, no passem en cançons als altres, Esperem que, que el temps, no? El temps...
I això es va fent bola, no?
Claro, claro. És una capacitat molt important. No ens agrada parlar de certes coses, però l'única manera de resoldre-les és parlant-ne, no? La capacitat de tenir conversacions íntimes sense col·locar barreres, evitar o fugir, no? Parlar de coses importants, afrontar en comptes d'evitar, en parella se n'han de parlar de les coses, quan ens coneixem quins són els nostres valors, vols tindre fills o no vols tindre fills, hi ha moltes coses que n'hem de parlar perquè si no després és quan surten els problemes, no? I aquí us llegiré un text del meu amic, que no és amic meu, però que jo l'admiro, que és el Luis Rojas Marcos, un psiquiatre que està a Nova York i bastant famós, que té molts llibres, d'un llibre seu que ara no recordo, però és un text que el vaig copiar perquè m'agrada molt, perquè diu cuando piensas, sueñas y hablas, los temas que te resultan más interesantes y emotivos son aquellos que tratan de ti, de tu vida y de las cosas que te importan. Al hablar de nosotros mismos ofrecemos la información más reveladora. Por eso, si quieres conocer a una persona, busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente con ella y sin prisas, hazle la pregunta clave. Háblame de ti.
Que important,
Mos falten moments així. Moments així. Això és bo per la regulació emocional que parlàvem. La capacitat 6 de suportar la pressió, mantenir-nos ferms i no sucumbir a les manipulacions. l'assertivitat.
Molt difícil també, aquí, suportar la pressió.
La tècnica del disc ratllat, us aconsello, que és repetir els nostres arguments diguin el que diguin els altres.
Si
me dius, si me dius, aquests pantalons te queden molt bé perquè vols que em compri aquests i respecto a tots els botiguers del món, vale? És un exemple que ara se m'ha acudit. Imagina't que algú em vol manipular i em vol fer quedar els pantalons que són més cars, quan a mi m'agraden els altres, no? La tècnica del disc ratllat consisteix en dir: me semblen molt correctes tots aquests arguments, tot això que m'estàs dient, però jo prefereixo aquests altres.
Molt bé.
Te pot dir una altra cosa: dona, però és que la millor, no sé què, me sembla correcte això que dius, però jo prefereixo aquests altres. A la tercera vegada que repetim la mateixa frase, és probable que les altres persones ja es desarmen i ja no insisteixin.
Això m'ho hauria d'aplicar jo, eh? Que sobretot a l'hora de comprar me passa molt això, que a mi m'enreden sempre.
Que compra el que tu vulguis, sigues tu, i deixa que els altres... Qui té més criteri de nosaltres mateixos?
Exacte, i tant.
Qui té més criteri, vale? La capacitat de suportar la pressió, ho hem dit, la capacitat de sanar les pròpies emocions, com sentir-nos millor quan alguna cosa no va bé, o què fem quan ens adonem que hem comès un error. Jo aquí penso que és important utilitzar un llenguatge protector, no crític, cap a nosaltres mateixes, no? I acceptar la idea de que, bueno, de que les nostres emocions i imperfeccions són les que ens fan humans, no?
Sí.
Davant els errors, davant quan m'equivoco, no m'ajuda gens si m'autocastigo, m'autocritico i me començo a dir que tonta i que burra i que imbècil i que malament que ho faig. Això no m'ajuda, no? És a dir, un llenguatge protector cap a mi mateix és dir, bueno, pues soc humana, pues m'he equivocat i no ho volia fer, no estic satisfeta, evidentment, però bueno, a veure què puc fer per a... Aquestes coses que a vegades ho diem als de fora, a les altres persones, les cuidem dient això, a nosaltres a vegades no utilitzem aquest llenguatge, és important, vale? Som humans, ens equivoquem, cuidem-nos una mica en aquest sentit. Les perfeccions fan molt mal. El 8, la capacitat per ajudar les altres persones a contrarrestar les emocions negatives, el mateix, no? Què fem davant de les emocions negatives dels altres? Pues a vegades o no ploris o no n'hi ha per a tant, o vols dir que no en fas un gramassa, amb el qual se senten malament. Si una persona que està patint li dius: dona, no n'hi ha per a tant, encara se sent més malament.
I tant, sí.
O llavors, bueno, anem a l'altre extrem, que és: pobret, jo t'ho arreglo, tu no pateixis, jo això ho soluciono. Tampoc li estem fent cap favor, vale?
No.
El que he dit abans, preguntar, escoltar, acompanyar, invitar a expressar, i a partir d'aquí pues, ja li sortirà una idea. No menyspreem, les persones s'espavilen, no sóc jo que li he d'anar a resoldre, però deixa.
Si no, després sí que no s'espavilen.
Aquí està,
no?
Aquí està.
Si sempre ens ho resolen.
I després l'únic que s'espavilen és buscar algú que li resolgui els problemes, però aquesta no és la manera. El 9 diu la capacitat d'esperar la recompensa, demorar la resposta. N'hem parlat molt aquí, no? És molt important entendre que el treball d'avui surt a mig i a llarg termini. I aquí una de les coses que penso que en aquesta societat ens falta molt i que s'hauria de treballar és la paciència.
Ai, no en tenim gens. I cada vegada menys.
Gens. La paciència, totes aquestes tècniques de mindfulness i totes aquestes tècniques de relaxació o aquestes slow viure, no sé com se diu, treballen això, treballen la paciència, entre moltes altres coses, no? Perquè és molt necessari entendre que les coses, molts problemes venen perquè no tenim la paciència per donar-li el temps a les coses a que faci el seu curs o el seu ritme. Llavors ens enfadem i això genera mals rotllos.
Doncs a relaxar-se una mica, respira a fons.
Paciència, I 10, i última, la capacitat per generar les pròpies emocions positives. És a dir, en un moment determinat, quan jo no estic bé, què faig per a estar bé, per a sentir-me millor, per donar-me força, per a dir, pues, endavant, no? Pues aquesta, aquesta capacitat, perquè en un moment determinat jo pugui generar emocions positives, també denota persones que regulen bé, que tenen una bona regulació emocional. Aquí, l'altre dia ho penjava, una frase que penso que molt hauríem, per acabar, que me l'hauríem de repetir cada matí, que diu que quan obrim els ulls m'haig de dir a mi mateixa: jo, al marge de les circumstàncies, tinc el poder de fer-me feliç o infeliç el dia d'avui. Jo, el dia d'avui, decideixo ser feliç, malgrat les circumstàncies. Perquè sempre n'hi ha de circumstàncies.
Sí.
Però amb les circumstàncies recordem que jo avui he decidit, a la meva manera, cadascú s'és feliç a la seva, a la meva manera, malgrat les circumstàncies, avui podia ser un dilluns després de pont, ser unes circumstàncies, no? Pues avui he decidit malgrat les circumstàncies, ser feliç. En aquests moments que ens falten emocions positives, recordar alguna frase d'aquestes ens ajuda a dir, pues sí, és veritat, he pres una decisió i he de ser coherent amb la que he pres, malgrat les circumstàncies que tot tenim. Per exemple, hi haurà algú que vindrà enfadat o vindrà nerviós o ens criticarà. Bueno, pues malgrat les circumstàncies, jo decideixo ser feliç.
Ai, com m'agrada aquest final de programa, Rosa.
Hasta l'any que ve.
Jo crec que, sí, que li podem dir a tothom, no? Que si algú es ve amb algun problema, si teniu alguna cosa avui, dieu, avui he decidit ser feliç i el demés, doncs, no passa res, no? Ja ho resoldrem. Clar. Crec que és un molt bon missatge per acabar l'any, a més, aquí sí. a les receptes per al benestar, perquè ja tornarem després de Reis, no?
Sí, sí, l'any que ve.
Que ens vindrà molt bé per seguir parlant d'intel·ligència emocional. I no res, Rosa, que t'ho agraïm moltíssim i esperem que tinguis unes molt bones festes. Festes, felices festes, sobretot.
A tothom, malgrat les circumstàncies.
Malgrat les circumstàncies. Gràcies, Rosa.
Adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.